Bona nit. Avui amb nosaltres, un nou estil. Aquest vespre l'estil d'un home liberal, que li agrada viure i deixar viure. Amb nosaltres aquest vespre, en Josep Rodés i Girona. Bona nit, Josep. T'he dit que eres un home liberal.
No, no, i jo t'ho agraeixo perquè m'hi considero liberal. M'hi considero liberal.
Què vol dir per tu ser liberal?
Que deixo viure, que deixo viure en els demés. O sigui, jo miro de viure jo i deixar viure en els demés. N'hi ha que per poder viure ells, no deixin viure els demés. I jo no, jo ho respecto. Jo sempre respecto les opinions de tothom.
I però quan, que et deixin fer la teva.
No, no, quan parlen, generalment jo escolto. Però m'agrada també que quan jo parlo, que també m'escoltin a mi.
I en aquests casos, suposo que t'has trobat en més d'un problema.
Molts problemes. Molts problemes m'he trobat. Però, bueno, sempre, quasi bé, sempre surten de certs que es creuen superiors als demés. Comprens? I jo, la vida, una persona... perquè tingui molts estudis o perquè tingui un càrrec molt, molt alt, considero que no és més persona que una altra, perquè un ha pogut tenir més facilitats a la vida que una altra, i, o l'altre poder havia tingut i no les va saber aprofitar. Vull saber, perquè això és una incògnita. Jo has de contar una cosa, que si jo, per exemple, a mi, en vez de plegar als 14 anys de l'escola, que havia pres les quatre regles, si vols tu, mal preses, perquè de bons quan anaves a l'escola el primer que t'ensenyaven era resar i cantar cara al sol. Això era el primer, perquè era acabada la guerra, o sigui, durant la guerra i acabada la guerra. I bueno, estaves esclavitzat. Has de comptar que jo, més d'una vegada, m'havien castigat de cara a la paret per parlar el català a l'escola. I, bueno, vull dir que això és un... Jo estava desitjant arribar als 14 anys per anar-me'n a treballar.
Consideres que ets del pinyó fixo?
Una mica. Una mica sí. Una mica sí, perquè sóc una persona que quan decideixo de fer una cosa, busco la manera d'anar-me introduint, anar-me introduint. Això no vol dir que la millor la parqui per fer-ne una altra, però mentre estic fent l'altra, diguéssim, més de rutina, estic cavilant, per veure com ho puc fer-ho allò que tinc previst, per estalviar-me temps, per estalviar-me material, per estalviar... sempre estic mirant de buscar la manera de simplificar una mica les coses.
Ens podries posar un exemple d'això que estem parlant, de ser del pinyó fixo, d'una idea, quan un se la proposa?
Sí, bueno, podria parlar, doncs, no sé, amb les feines. Les feines... jo, per exemple, el meu ofici és fuster. El meu ofici és fuster. I jo, pues, el fuster, ja sabem que és fer vestiments i portes i empostissats, però jo sóc de la generació, ja diguéssim, gran. No, no dic vella, perquè de vell només se n'és quan se'n vol ser, de la gent gran. Jo no sé si tu saps el que és una cabra en l'àmbit de fusteria, però una cabra és un trípodi, uns tres peus, que s'hi posaven les torades, i amb una serra d'arc grossa, amb una fulla molt ampla, es posava una sobre el tronc i l'altra sota, i es tallava i es partia el tronc. I això encara hi he partit jo. Quan feia d'aprenent, encara m'ho havia partit. I vull dir que, i sempre he anat mirant de que les coses ho siguin anant millorant. Jo vaig entrar, quan vaig entrar a treballar, la primera feina que em van fer va ser aquesta. I la segona que vaig fer va ser agafar un cartó i anar-me'n des de Sant Andreu fins a la plaça, ara em sembla que és... Bueno, el que havia sigut l'antiga plaça Calvo Sotelo. al capdamunt...
Sí, Francesc Macià.
Francesc Macià. Anava a dir-ho, però no, per no equivocar-me...
Estem parlant de
Barcelona. Sí, de Barcelona. Doncs agafar el carretó des de Sant Andreu fins allà dalt, a portar mobles amunt i un altre viatge avall. I a la tarda un altre amunt i un altre avall. I vaig estar dues setmanes, però quan vaig veure que la cosa no millorava, les pessetes no venien, perquè jo estava a casa uns tios i tenia de pagar una pensió perquè la meva mare estava aquí a Castellà. I d'això doncs, vaig dir, doncs, fora, buscar-me feina. Em vaig buscar feina en una fusteria que començava de nou, gràcies, molt agraït, amb un senyor que era navarro, de naixement, o sigui, era manyo, i aquell senyor em va fer una mica de costat i vaig poder entrar en una fusteria com cal. I des que hagut allà a la fusteria aquella, doncs, escolta'm, em vaig espavilar a treballar a màquines, jo era un crio, però a treballar a màquines, a arribar-me al puesto on es guanyava més pessetes. I vull dir que sempre he sigut dels que he posat, quan he posat la banya en un lloc i he mirat d'això. Sempre i quan, no perjudicar els demés. No perjudicar els demés. Perquè jo m'he trobat, i encara actualment encara m'hi trobo, que si una persona em ve de bona fe i em demana a l'assumpte de fusteria un favor per arreglar-li això o arreglar-li l'altre, el que sigui, li faig, i si t'he vist no m'acordo. O sigui, jo no els hi faig, però els hi faig per guanyar res. Comprens? Jo els hi faig perquè jo els hi vull fer. Perquè jo els hi vull fer. No vull mai tenir que, si cobrés una cosa que fes, resulta que de bons un altre dia em podríem venir i dir, escolta'm, fes-me això, perquè allò hi he cobrat, el que he fet abans. En canvi, si no ho cobro, el dia de demà que em diguin, escolta, fes-me això, si el vull dir que no, no em poden dir res, perquè no hi he cobrat. I com que no hi he cobrat, no estic lligat amb cap... O sigui que a mi m'agrada lligar-me molt poc amb les coses d'això. Jo si dono un compromís, dono una paraula o el que sigui, jo compliré la paraula, i si no puc ser, si em quedo amb una cita, no puc ser-hi, o no puc d'això, jo et trucaré i et diré, escolta'm, que no puc ser aquesta hora, seré 10 minuts més tard, o ho deixem-ho per demà, perquè d'això. Proves en tens ara, de que teníem la cita amb tu aquí a 8:45, a l'Ajuntament teníem una reunió pel ple a les 7 de la tarda, al migdia s'ha ajornat i l'han posat a les 8, i quan ha sigut 8:45, els he dit, senyors, aquí es queden, que jo me'n vaig, que tinc una obligació i tinc un compromís amb una persona, i m'agrada complir-la. A mi, a totes les sessions de l'Ajuntament, des d'aquí sóc, no hi ha ningú en tot l'Ajuntament, ni crec que el poble, perquè el poble, diguéssim, ens veu de tant en tant així pel carrer, però si fossin allà ho veurien, que si la sessió és una hora, jo mitja hora abans estic allà. I no m'agrada anar tard, ni m'agrada...
Bueno, perquè pel que has anat explicant, rectificaríem poder una mica allò del pinyó fixo, que a vegades poder és més un tossut, un home complidor.
Sí, procuro ser-ho. Per mi la paraula val més que un escrit. Per mi la paraula val més que un escrit. I a mi m'han fallat molt, les paraules. A mi m'han fallat. I ara podia soc més d'això, Ara, de vegades, amb alguns els hi tinc de dir, tip, això donem-ho per escrit, perquè no se'm tornin enrere. Però fins ara, bueno, te'n podria explicar d'això el que passa, que, escolta'm, són coses, diguéssim, més privades.
Però això de ser un home, diguem, que li val la paraula donada, anava a dir, això sembla d'una altra època, no? Avui no es porta gaire.
Potser sí. És que jo tinc encara que estigui educat amb el règim franquista, perquè així, llavors, a casa, o sigui, no sé com dir-t'ho jo, a casa abans que a l'escola havien ensenyat l'urbanitat ja. Comprens? I això és una de les assignatures, poder és l'assignatura més greu que s'ha perdut a l'escola. L'urbanitat. avui dia, has de comptar que hi ha molts senyors, ja en dic senyors, que tenen carrera, que no saben la paraula urbanitat, no saben quina és. I és perquè en l'escola pues ja no se'ls inculca. No se'ls inculca això. No sé, nosaltres anàvem pel carrer de petits i ens havien ensenyat que si anàvem, nosaltres anàvem per la vorera, i venia una persona gran, pues baixàvem de la cera, o sigui, de la vorera, i el deixàvem passar. O si hi havia una persona gran que anava a travessar el carrer, que anava, el veies torpé, que d'això, pues, acompanyar-lo a travessar el carrer.
I ara, això, si vas per la cera, toca baixar tu.
Home, jo sí, jo baixo sempre. Jo continuo baixant de la cera, encara.
Però el jove segueix per la cera.
Inclús he tingut de baixar de la cera, perquè passessin en moto i en bicicleta.
I això t'empipa?
Sí, però és aquell moment que dius, que t'aguantes, explotaries, però dius, bueno, què hi farem si no n'hi ha més? I ja hi ha un ditxo que diu que allà no n'hi ha, no pots rejar, És així.
Bé, estem parlant amb en Josep Rodés, però poder, no sé si molts o pocs, però de fet no ets castellarenc.
No, jo sóc barceloní.
Ets barceloní.
Sóc barceloní. Però la veritat es pot dir que, o sigui, estic tan arrelat aquí que pràcticament, encara que sigui castellarenc d'adopció, em van adoptar molt petit. Molt petit. Jo vaig arribar aquí, acabada la guerra, degut a unes circumstàncies, oi? I bueno, doncs, pues, ho considero castellarenc.
Bé, estem parlant de barceloní, de Sant Martí de Provençal,
sí,
avui el que es coneix pel Poble Nou.
Sí.
De l'any 33.
De l'any 33.
I llavors, quin va ser el motiu pel qual, acabada la guerra, recent acabada la guerra, vens aquí a Castellà?
Mira, el motiu que vam tenir nosaltres per venir aquí a Castellà va ser que, o sigui, els meus avis, et diré una d'això, els meus avis havien regentat, oi que es diu regentat, els radicals del Poble Nou, el cafè dels radicals del Poble Nou. El meu pare feia de vigilant en el Poble Nou, i conjuntament amb un tio, amb un germà de la meva mare. I nosaltres vivíem al carrer Almogàvers. I bueno, quan vam tenir, els meus pares van casar, em van tenir a mi, tenia jo un any, ens vam traslladar a Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet, pues, vaig passar-hi del 33, el 34 ens vam anar a Santa Coloma, el 36 va començar la guerra, el 37 van matar el meu pare en el front, van matar a Serós, i el 39, quan es va acabar la guerra, recent acabada la guerra, va venir el meu tio, el que jo sempre li he dit i per mi ha sigut venerat, que ha sigut el Ton de Calpanedes, allà al carrer Nou, i ens va venir a buscar, i per cert, que va venir, jo no sé tu si te'n recordaràs o ho l'has sentit anomenar, però ens va venir a buscar el Vilà i l'Emilio Nano, que anaven amb un camion que feien transport, i vam haver de travessar el riu perquè havien derrumbat el pont amb les bombes, i vam haver de travessar el riu amb el camion, i vam portar els mobles, quatre mobles que teníem aquí, o sigui, d'allà nosaltres, i els vam portar cap aquí, i d'això. I llavors ja, a partir de llavors, vam viure a Calpanedes, pues, fins que vaig tenir jo 14 o 15 anys, perquè jo als 14 vaig sortir de l'escola i al cap poder aquí no trobava feina, perquè, bueno, no sé, perquè no n'hi havia, o per el que fos, jo volia fer de fuster, i llavors hi havia el fuster de Sant Feliu, hi havia una sèrie de fusters aquí a Castellà que ja tenia, estava ocupat. I jo volia aprendre i llavors em va sortir per anar-me'n a Barcelona a treballar.
De totes maneres, encara insistint una mica, abans m'ho he explicat una cosa que m'ha frapat quan has dit que, esclar, éreu a casa vostra, éreu sis?
Cinc.
Cinc.
Cinc, sí.
I en vau quedar?
En vam quedar dos, només. Vam quedar la meva mare i jo.
Perquè això resulta devia ser molt dur.
Va ser... Home, jo era molt petit. Jo era molt petit. La meva mare és la que, diguéssim, ho va viure. Perquè has de comptar que... És que això és... T'estic explicant la història de la meva vida.
Bueno, una mica es tracta d'això.
Nosaltres érem cinc. El meu pare, la meva mare, la mare del meu pare, una cosina germana d'ella, i jo. Érem cinc. Quan va esclatar la guerra i el meu pare va marxar al front, jo tinc una petita visió, que el vaig anar a despedir, que estava a Sant Colgat concentrat. I a partir de Sant Colgat ja els van pujar el tren, amb un tren d'aquests de bestiar, van anar pujant el d'això i van marxar. I jo és l'última vegada que el vaig veure. Ja no el vaig veure més. I resulta que les àvies... que totes dues, encara que l'una no fos la meva àvia, i els hi deia a la iaia, totes dues, les àvies, la mare del meu pare, pràcticament, com que es diu, era molt poqueta cosa, una dona molt priveta, molt d'això és molt poqueta cosa, i va morir de més aviat de pena que de res més, de la mort del fill. I l'altra, la cosina, més aviat va morir de gana. Era una persona que era molt de vida, no teníem res per halar, o sigui, per menjar, no teníem res. Has de comptar que la meva mare havia pujat aquí a Castellà, a casa dels oncles, a buscar farina de blat de moro i farina de blat per fer pastelets i per fer tortetes d'això, per anar-los a vendre a la plaça per poder tenir un tros de pa per poder menjar. I bueno, les circumstàncies van ser aquestes, perquè has de comptar que la meva mare, a més d'això, rentava roba de militars, perquè quan van entrar, ja diguéssim, aquí a Barcelona, hi havia un quartel, el que era abans el manicomi de Santa Coloma, s'hi van establir els que en deien nacionals, i ella rentava la roba d'un oficial, i aquell oficial estava a la cuina. I em feien passar a mi, que era un tap, nano de 4 anys, d'això és un 5, em feien passar per la cloaca que donava amb un descampat, em feien passar per allà i em posaven un pal en el forat de la higuera de la pica, i posaven un pal d'una escombra, i quan jo arribava allà agafava i feia moure l'escombra i posava una letxera allà sota i me l'omplien de llenties, o de mongetes, o cigrons, el que tinguessin, el que hi havia, o sopa, el que sigui. I allò, molts dies, era allò l'única cosa que menjàvem. I la veritat.
Bé, fem una primera pausa. Fem-la. I escoltem en Tomeu Penya.
Cristina, entraràs a poc dins la meva vida. Cristina, i a feres imprescindible en el voltant meu. Cristina, tot dia sense veure-te me fan sentir pobre i malament. No fa tant de llum el sol, no, quan tu no hi ets. Música. Cristina. El món que tu tens revoltes, la ja te mira. Cristina, darrere sa teva porta tres pues en sis. Cristina, dos dies sense veure-te me fan sentir pobre i malament. No fa tant de llum et sol, no, quan tu no hi ets. Mai no sabràs quantes de vegades dins els meus somnis t'he fet una reina. Mossell primera, no em cansaria mai de ferrar-te. Dins els meus braços trobaràs sempre una llar. Cristina, no és fàcil trobar paraules per explicar-te. Cristina, que prec perquè no te'n vagis, espera un poc més. Cristina, dos dies sense veure-te me fan sentir pobre i malament. No fa tant de llum el sol, no, quan tu no hi ets. Mai no sabràs quantes de vegades dins els meus somnis t'he fet una reina. Mossell primera, no em cansaria mai de ferrar-te. Dins els meus braços trobaràs sempre una llar. Cristina, entraràs a poc a poc dins la meva vida. Cristina, i feres imprescindible en el voltant meu. Cristina, dos dies sense veure-te me fan sentir pobre i malament. No fa tant de llum et sol, no, quan tu no hi ets.
Bé, acabem d'escoltar en Tomeu Penya amb Cristina, Cris. Música és aviat melòdica.
Sí, no, jo de, la veritat, si haig d'escoltar una música, primera, me l'escolto fluixeta. Perquè ara poder ja no tant, perquè ja començo a sordejar una mica. Però a mi la música m'agrada fluixeta. El parlar també m'agrada suau, o sigui, no a crits, perquè un com crida, moltes vegades no diu res, només tabaleja, crida i prou. I no, jo ja dic, la música, principalment, m'agrada fluixeta, m'agrada melòdica, que tingui sentiment, perquè crec jo, que sóc una persona que tinc sentiment i m'agrada la música aquesta.
O sigui que aquell dia que vas entrar en una discoteca al Piu de Sabadell...
Allò va ser infernal. Allò va ser infernal. Allò és que la veritat, jo dic, jo, mira, de vegades fan algun programa a la televisió, i només, només mirant-lo per la televisió, com veus aquells jocs de llums que s'encenen, s'apaguen, i pim-pam, 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 i l'un a l'altre no es veuen, i s'han de cridar, i tot això, escolta'm... Hi ha un anunci, hi ha un anunci a la tele del Baileys, que entra, hi ha dues o tres noies parlant, i entra un i li diu, sí, què vols veure? Li fa gins, i diu, sí, i diu, què? I li va dient, Baileys, Baileys, però no, no se senten. I fins a l'última hora acaba d'anar allà i fer-li un petó, perquè ja se'n havia pres un abans, i llavors amb el sabor, llavors sap que és un Baileys el que necessita. I per això no val la pena, escolta'm. Això no val la pena. Ei, respecto, he dit, respecto qui li agrada. Respecto qui li agrada. Però a mi no, no em va, no, no m'agrada.
Has treballat de fuster i has treballat, a veure, fent persianes, a la Setina, a Tolrà, a Sentmenat, un temps a Barcelona, sempre de fuster.
Sempre de fuster.
Llavors, què vol dir? Que bueno, feies, per exemple, reparacions?
No. La setina, vaig treballar a la setina una temporada de nit, vaig treballar una temporada de nit, i treballava les tondoses. Les tondoses eren? No. Les tondoses és la que talla el fil, i jo treballava a la perxa, on es treuen el fil de la roba, o sigui, on fan, diguéssim, la pelussa, la llana. Vaig treballar allà... 8 o 10 mesos, que és la, diguéssim, la feina que he fet, diguéssim, fora de la fusteria.
L'excepció. I l'altre, sí. Llavors, què era? Més de manteniment o alguna cosa així?
Sí, tant a la Tolrà com a Barcelona. A Barcelona era, diguéssim, d'obres, oi? Però a la Tolrà, doncs, vaig entrar allà a la Tolrà perquè resulta que jo, en aquella època, junt amb un company... que llavors em va sortir aranya, oi? Però teníem una fusteria, una mica de fusteria, i l'Ajuntament es va quedar a la funerària que tenia conjunt, o sigui, representa que hi havia dues funeràries, hi havia l'Ocaso, i llavors hi havia el Xuflero, i eren dues, representaven dues funeràries. I llavors l'Ajuntament ho va voler unificar i s'ho va quedar l'Ajuntament. I nosaltres vam entrar a treballar per l'Ajuntament. Però després aquest company va marxar d'aquí a Castellà i m'ho vaig quedar jo. M'ho vaig quedar jo i jo pues, feia el servei de la funerària d'aquí a l'Ajuntament. El mateix diguéssim que fa el Torres de Sabadell, pues feia jo. O sigui, anava, em trucaven, anava a vestir el difunt, omplia la documentació, la portava al metge, el metge firmava la defunció, el portaven a l'Ajuntament, allà on l'inscrivien, i ho feia d'això. Llavors l'Ajuntament doncs, tenia un paleta, i quan feia l'enterro, portaven al cementiri, l'enterraven i tot. I això vaig fer-ho pues, durant... No et podria dir exactament perquè no, tampoc no m'ha interessat mai recordar-ho ni d'això, perquè és una feina que no... No és que no sigui agradable, no sé si m'entens.
Sí, sí.
Una feina, quan la fas, has de complir amb ella. I si compleixes i d'això pues, sempre és agradable, no sé. Però hi ha d'altres feines que són més agradables que aquesta. I vaig fer-ho un grapat d'anys, no sé si van ser 10 o 12 anys.
Però de més a més, o...?
A més, treballava a la fàbrica, a la Tolrà, i llavors tenien un conveni l'Ajuntament amb la Tolrà, i quan hi havia alguna defunció, em trucaven i plegava... i anava a fer el servei, i llavors pues, me'n tornava a la fàbrica, i així. O sigui que era un conveni entre la fàbrica que d'això. I llavors ja quan ho vaig deixar, ho vaig plegar a la fàbrica i me'n vaig anar a treballar, diria directament a la fusteria. A la fàbrica pues, estaven allà, que arreglàvem els telers, les bancades dels telers, que eren de fusta, pues, allà les arreglàvem i tot el... Va haver-hi el període de la riada, que es van destrossar tots els telers, es van mullar les fustes, van engruixir, es van torçar, i ho vam anar arreglant tot per tornar-ho a posar tot en marxa.
Jo la primera imatge que en tinc de Sant Josep Rodés és la imatge d'un Josep Rodés encarcarat, amb un collarí. Per què no ens ho expliques?
N'hi ha molts que el porten per prevenció. N'hi ha molts que el porten per prevenció. Perquè avui dia tu tens un accident i el primer que et fan és posar-te un collarín perquè no moguis el cap, per si hi ha alguna lesió. Quan tinguis una mica de cop o d'això, de seguida et posen un collarín. I després la millor diuen, bueno, perquè baixi la inflamació, deixem el collarín, el portes 15 dies, 3 setmanes, un mes, dos mesos, oi? Depèn. Però jo resulta que treballant a Sentmenat de fuster, pues ja feia almenys 2 o 3 anys que em trobava cansat, feia mal als ronyons, feia mal a l'esquena, tenia un malestar. Però allò que passa, que, escolta'm, has de treballar, la feina no es pot deixar i has de treballar. I deia, ja aniré al metge, quan tingui temps ja aniré. I un dia, traient una finestra de sobre el banc, vaig quedar encarcarat. Vaig quedar paralitzat. I després dos companys que vienen allà em van agafar amb el cotxe, van treure la finestra de les mans, i amb el cotxe em van portar a casa. Van avisar el metge de capçalera, va venir, em va posar un parell d'indiccions, i vaig tornar a agafar mobilitat. I llavors ja, anava bastant de baixa, I quan va fer feia 12 o 14 mesos que estava de baixa, jo anava fent normal, com sempre, sense collar ni sense res. Però després resulta que em van trucar de la Seguretat Social que anés a fer-me una revisió mèdica per veure què és el que tenia, perquè ja s'acabava, per una inspecció mèdica, diguéssim. I l'inspecció mèdica em van fer anar aquí a Barcelona, em sembla que és la... Sí, sí, la Comadran. Sembla que era la Comadran. A fer-me un tac cervical. I vaig arribar allà i em van posar en la camilla aquella, que és allò com un carro que fan amb un túnel. Van posar allà, allò es va començar a voltar, van acabar... i surt el carro que cap a fora, i jo em vaig anar per aixecar. I em van sortir dos informes i em van dir, no es mogui. Tan greu és, diu, més del que es pensa. I em van agafar, i com aquell que aixeca un tauló entre dos, em van agafar, però em van posar dret. I em van dir, els caps de vestir, em van ajudar a posar-me la camisa, oi, perquè t'ho fan treure tot. I em diu, ara la carta que li donarem, diu, junt amb els crans que li he fet, amb les còpies aquestes, diu, porta-te a l'inspector. I vaig agafar i vaig portar a l'inspector, vaig arribar a l'inspector diu, cap a l'especialista. Arriba a l'especialista, no res, escolta'm tu, el collar i quiet i que no et moguis. Em van fer anar a recuperació... anava amb el collar, recuperació, quan sortia tenia d'anar palpant per les parets perquè no sabia on estava, i allò...
Però això et devia posar de molt mal humor,
allò
no?
Allò no era viure, fins que a última hora em vaig decidir i li vaig dir al metge, si em trec el collar, què em passarà? Diu, el mateix que si el portes. Diu, que si un dia fas un esforç, un dia fas un mal gesto, un d'això, pots quedar paralitzat. Vaig agafar i vaig dir, fora collar. Procuraré de no fer mal gestos, de no fer esforços, i mira, si vaig procurar-ho, que tenia el cotxe i tenia el carnet de conduir, i vaig deixar-ho tot. I t'haig de dir la veritat, em trobo millor sense el collar que amb el collar. Ara, també faig més bondat. Perquè llavors, vulguis o no vulguis, feia alguna cosa, esforços, ara agafar un pes, i ara procuro de com menys possible.
Fem una segona pausa,
sí,
i escoltem el violinista en el Tejado.
Aviam.
acabem d'escoltar el tema del violinista en el tejado.
Per... Sí, no, és... jo és una... O sigui, aquesta no és tan melòdica com d'això perquè té un tros una miqueta fort, oi? Però és que hi ha un... O sigui, com dir-t'ho, hi ha un d'allò de trompetes i violins conjuntament que són, per mi són un encant, són unes de les... És que, no sé, com dir-t'ho, jo si fos jove, la música tecno, la música d'això, no la deixaria fer, vaja. No la deixaria fer, que em perdonin, eh? Cada qual ha de viure, oi? Però hi ha músiques i músiques. Hi ha música que té sentiment, eh? I hi ha música que no en té. Potser sí, però jo no l'he estudiada, aquesta música.
Bé, escolta, una de les coses que, en la qual hi estàs també és a l'Ajuntament. I em deies que estàs a l'Ajuntament pel poble,
sí,
però la política pels polítics. Però estàs a l'Ajuntament des d'una opció política.
Sí, sí, tens un deure polític. O sigui, sí, tens un deure polític, però aquest deure polític jo l'he especificat sempre... I sempre he dit als companys de partit, sempre els he dit, que si a mi em fessin fer les coses per la política, o sigui, per política, no les faria. No les faria. Jo no he comprès mai que un ajuntament estigui regentat per un equip polític. Això no he comprès mai. Que hi hagi un líder, un alcalde, que sigui un polític, o ho faci més bé o ho faci més malament, i tenir tots els que té als costats, o sigui, els 17 regidors, els 17, o sigui, 16 regidors, i l'alcalde 17, perquè l'alcalde no deixa ser, a més d'alcalde, és un regidor com un altre. Doncs aquests, per mi, haurien de ser no sortits... Bueno, sí, podrien ser sortits per l'elecció popular. Podrien ser sortits per l'elecció popular. Però haurien de ser, crec jo, una persona de barris diferents. Comprens?
Independentment del color.
Independentment del color. Haurien de ser de barris diferents. Un, per exemple, del Palau, un altre del cantó, diguéssim, dels Fruiters, un altre de Can Carner, un altre de l'Eixample, un altre de Clà... Com es fa Sabadell? Sabadell, tots els regidors tenen un districte, i cada un es cuida dels problemes d'aquell districte. A més, diguéssim, de la seva política que puguin tenir. I està dividit, Sabadell està dividit, però no sé si són... 7 o 8 o 9 districtes els que tenen. I cada regidor porta els problemes de la política, o sigui, els problemes, diguéssim, de la política municipal del que és el poble, els porten a l'Ajuntament. I llavors allà es debaten, conjuntament, i es fan unes prioritats. Es fan unes prioritats i diuen, bueno, doncs, aviam, anem a fer una inspecció allà. Se'n van al barri tal... Fan una inspecció i diuen, bueno, aquí fa falta això. A l'altre barri fa falta allò. A l'altre barri fa falta l'altre. D'aquestes propostes que hi ha, quina té prioritat? Aquesta, aquesta i aquesta. Doncs vinga, va, pla d'acció. Anem a fer aquelles d'aquell cantó. Quan acabem aquelles d'aquell cantó, llavors ara aquesta i aquesta altra, d'aquest altre sector. I pim-pam, i pim-pam, i va fent, i es té, no sé... Com t'ho diria jo, està planificat d'una manera que de bons tenen tothom content. Tenen tothom content. I ara no. Ara no estan contents la gent. Perquè l'un que si té les voreres foradades, que si l'altre hi ha batxes en el carrer, que si els llums d'allà no cremen, que si aquell tira la porqueria en aquell que... I, escolta'm, i sempre hi ha coses, i sempre d'això, escolta'm, jo... T'he de dir una cosa, jo moltes vegades vaig allà i jo quan... D'això, generalment, sempre me'n vaig a qui correspon, o els dic, escolta'm, aviam, qui és el que ha de fer això? I llavors me'n vaig a veure'l i escolta'm, i li dic, i d'això, i fins ara, i s'han anat fent moltes cosetes. S'hauran de fer més. I es faran. Però, escolta'm, mira, el primer puesto, per exemple, pioner de canvis de llums, va ser en el carrer Sant Sebastià. Allà es va agafar perquè era un final de línia, sempre tenien problemes, van agafar, van canviar llums, van reforçar la línia, ara problemes d'augments. Toca ferro, que no d'això, O sigui que d'augment no n'hi ha de problemes amb el llum. Ni el llum del carrer ni de les cases, perquè es van canviar línies, va...
Parlant de carrers, també el carrer Sant Sebastià, que és el lloc on vius des de l'any 1963, és un lloc que durant uns anys es van portar el Premi de l'Engalanament dels Carrers. Tens la casa plena de plaques.
No, bueno... mira, això són... Són hobbies. Això són hobbies... T'ha d'agradar molt, s'han de tenir manetes, aquell barri o aquell carrer, hi ha una sèrie de gent molt macos, hi ha gent d'ofici, oficis diversos, fusters, manyans, electricistes, fontaners, paletes, hi ha gent de tota classe. I gent de tota classe, i molt bona gent. I què ha passat? Doncs pues que un dia, a la volta del d'això, vam dir, coi, podríem arreglar el carrer. La majoria, quan vam arribar, vam trobar el carrer arreglat, que va ser la primera vegada que es va arreglar. I les dones ja s'havien... es van posar d'acord i van començar a treure flors i d'això, i van dir, cony, mira, el carrer queda maco, queda bonic, net, i d'això, doncs, escolta'm, no passa cap cotxe, tots tranquils, doncs el carrer ve. Però llavors passa que, esclar, hi ha el gossanillo, de cada vegada voler-ho fer més bé. I primer, doncs, es feia tot, diguéssim, a base de verd o a base d'obra, perquè s'havien fotut allà sortidors i coses a base d'obra i d'això, i llavors vam dir, tot això ho podem suplir-ho treballant al Purispan. I doncs va ser com vam començar a treballar al Purispan. I el Purispan és un material no és tan fàcil com alguns es creuen, però és un material molt agraït, si el saps tractar. I, bueno, com que et dic que érem gent d'ofici i tots vam posar-hi bona voluntat, doncs vam començar a fer coses i llavors a rebre enrabiades. Perquè, esclar, és una cosa que és el que passa. El poble ve a passejar per la Festa Major pels carrers engalanats. I passejar, i tots, que és maco d'allò, el carrer més maco de Castellà. No n'hem vist cap com aquest. I, esclar, el que viu allà, doncs se'n sent joiós. I quan arriba una votació pels carrers, el que sigui, doncs ha sortit l'Agustín Aragó, ha sortit les Bassetes, ha sortit l'altre carrer. Mira, esclar, com que som castellans, doncs ja ens l'han pres.
Ja ens l'han pres. Encara hi és, aquest recel?
No. Ara, jo t'he dit això perquè et diré el que ve a continuació. Després d'això van passar en aquest període 4 o 5 anys. Llavors va venir l'any 90, vam dir, cony, per què no fem castellà en miniatura? O sigui, els edificis de castellà. I si tu el recordes, hi havia edificis que eren en miniatura i n'hi havia un que era real. Eren mides exactes, que era la font de la plaça Major. Aquell any es va donar la casualitat de que l'any 90 hi va haver restricció d'aigua, i la font de la plaça Major no rejava. I nosaltres, la que vam fer en allà al carrer Sant Sebastià, rejava. I una de les queixes de l'alcalde, el senyor Antonell, va dir, diu, m'has ben fotut. Diu, per això, diu, has desacreditat l'Ajuntament. Diu, perquè aquella aigua, aquella font no la podem fer rejar i tu ho fas rejar aquesta. I llavors li vaig haver d'explicar el procés que fèiem, que tot anava a base de bombes, només amb una gallada d'aigua, anava funcionant sempre, i feia un circuit i funcionava. I, bueno, vam fer, ja dic, vam fer tot castellà en miniatura, A l'Iglésia de Castellà vam fer un petit altar a dintre, amb uns bancs, i com que el senyor Antonell és bastant xafarder, doncs va voler entrar-se'n del que hi havia dintre, perquè com que les finestres hi vam posar-hi vidres de colors, doncs a dintre no es veia, encara que hi hagués llum, però no es veia a dintre. I va ser, bueno, segons em va dir, diu, ha sigut l'únic carrer, diu, que m'han fet agenollar, diu, en el carrer de Sant Sebastià. O sigui, els únics que m'heu fet agenollar en el carrer de Sant Sebastià. I aquesta és una de les anècdotes que d'això és. I ja dic, i vam fer tot això, però era el que he dit jo abans, de que els castellans deien, clar, com que som castellans, doncs no d'això és. Resulta que vam fer castellà en miniatura, i tots els ròtols i tot el que hi havia era escrit en català. I eren fets, els ròtols eren fets de canalla castellana. I bueno, i a partir de llavors, l'obtenir el primer premi, que llavors, si te'n recordes, van fer inclús una petita, com un petit vídeo, d'una parella de nuvis, que ella se suïcidava, es tirava de l'Iglésia, no sé què, bueno, una mica de rotllo, ahir, que va fer una cosa d'això. Bueno, i llavors ja, el 91, això va ser el 90, el 91 vam dir, bueno, no, allà, t'haig de dir una cosa, allà, i vam tenir una feinada de pa dir, senyor mío, perquè les mides no es capten així com així, comprens? Les mides no es capten així com així. Per prendre la mida de l'Iglésia mateix, per fer-la amb escala, no pots fer-ho. El que has d'anar buscant és unes proporcions perquè et quedi més o menys conjunta, oi, el d'això. Llavors va venir, el 91 vam fer molt poqueta cosa. Pel 92 vam fer els viatges de Gulliver. Nosaltres vam fer els viatges de Gulliver, vam fer un cuento. I resulta que vam fer un barco en el mig del carrer que enamorava. I el que no passava i no pujava era perquè ben bé no... I vam tornar a guanyar el primer piràmid.
I llavors vam, aneu guanyar el del
llavors
93?
Llavors vam guanyar el del 93 i el del 94.
El 94.
Però són quatre prèmits guanyats amb quatre temes diferents. En català, amb cuento infantil, amb andalús, o sigui, el Mossàbert, i l'últim amb el Quijote. O sigui que són quatre premis que ens sentim ja completament satisfets d'aquests quatre premis, perquè veritablement era així.
Aquest cap de setmana vas estar amb el Santiago Carrillo.
Sí, sí, bueno...
Breument, perquè ja acabem.
El Santiago Carrillo, més ben dit, va estar amb nosaltres. Perquè nosaltres ja hi érem des del divendres, al migdia, i el Santiago Carrillo va venir el dissabte al dematí.
Estem parlant del Congrés d'Iniciativa.
Del Congrés d'Iniciativa per Catalunya. Que aquest any hi ha hagut una mica de modificació, perquè és Iniciativa Verds més Iniciativa, i ja diu, més Iniciativa per participar, per actuar, per guanyar i per governar. O sigui que aviam si podem lograr-ho. Entre totes les forces d'esquerra, a Catalunya, aviam si podem desbancar d'una vegada almenys la majoria, perquè es pugui governar les esquerres.
Veus l'operació en triomfa?
Sí i no. No la veig cada dia perquè al vespre estic una mica ocupat. Però, bueno, estic enterat que aquests nanos han triomfat. Inclús la canalla petita se'n aprecia les cançons. I, bueno, jo l'única cosa que els desitjo és que per molts anys puguin anar sortint persones d'aquest tamany, d'aquests nanos que han sortit d'Operació Triunfo.
Escolta'm, i ara aquest vespre, quan arribis a casa teva, imagino que no has sopat, què t'agradaria sopar?
Pues mira, si t'haig de dir la veritat, ahir vespre per sopar vaig menjar un plàtano i dues taronges. I vull dir que no tinc predilecció per cap menjar. El mateix em faig un plat de sopa escaldada de farigola, que em faig una escudella, o sigui, una becrem, o em faig una truita de patates, o una llesca de pa amb fuet, amb tonyina, amb el que sigui.
Bé, no tinc... amb nosaltres i fins aquí a l'estil d'en Josep Rodés, un home fàcil de contentar. Bona nit i fins dilluns vinent.
Gràcies a vosaltres.